Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Iniciat el compte enrere per una possible investidura i amb les negociacions en marxa, la consellera d'Economia en Funcions, Natàlia Masguix, explicava ahir a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera per què cal que Catalunya tingui un finançament singular, sent de les comunitats que més aporten i la 14a en rebre. La resposta no s'ha fet esperar, perquè la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ja s'ha afanyat a dir que cal desenvolupar qüestions que ja indica l'Estatut, però tanca la porta a qualsevol mena de reforma que s'acosti al model basc de concert econòmic. A més, Montero assenyalava que qualsevol modificació fiscal passarà sí o sí per una negociació d'àmbit estatal entre el PSOE i el Partit Popular, o el que és el mateix. Les qüestions econòmiques a Catalunya ja no només s'abordaran a 500 quilòmetres de distància, sinó que a més es decidiran entre els grans partits estatals sense tenir en compte els partits propis, que són els que reclamen, òbviament, un major finançament. Ja ens podem anar queixant del servei de rodalies, de la manca d'escoles bressol, de la inversió en infraestructures, del corredor mediterrani, però la pregunta ha de ser de què serveix la queixa si no disposes del recurs que més serà decidit per uns altres. Quin és el poder de decisió català respecte a la seva caixa? Doncs de moment la resposta és cap. I dic de moment perquè tampoc és casual que Esquerra vulgui encetar aquest debat tot just ara, que pot oferir pressió per la possible investidura de Salvador Illa, que de fet acabaria aconseguint un win-win, i flac favor li fan des del govern central i des d'un PSOE que sempre ha mirat una mica per sobre l'espatlla a un PSC que de vegades l'incomoda. Són les 8 i gairebé 2 minuts, repassem els principals titulars d'aquest dimarts 16 de juliol.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julvé, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
El finançament singular per Catalunya rep el no del govern espanyol i les comunitats autònomes.
La Generalitat ha defensat la proposta aquest dilluns al Consell de Política Fiscal i Financera i ha assenyalat que l'executiu espanyol comparteix alguns serrells.
I precisament aquest és un dels punts de discussió de les negociacions entre Esquerra i el PSC per investir Salvador Illa.
Sí, els republicans ja avisen que si no hi ha un preacord abans d'acabar el juliol s'aixecaran d'aquesta taula de negociació. D'aquesta manera, Esquerra Republicana refreda un possible acord entre tots dos partits.
I obrim altres qüestions perquè la Generalitat edificarà més de 4.000 pisos de lloguer assequible gràcies a un préstec de 490 milions d'euros del Banc Europeu d'Inversions.
I la previsió és que els pisos estiguin enllestits en 4 anys. El 2028 la injecció de diners arriba en plena crisi dels preus del lloguer, que estan disparats. Algunes entitats, com Fundació Habitatge Social, alerten de la manca de pisos públics.
I pel que fa a Barcelona, el nou tramvia de la Diagonal comença les proves de circulació.
Les primeres ja han tingut lloc aquesta nit passada entre la plaça de les Glòries i Verdaguer. Aquest tram està previst que entri en servei ja a la tardor, però encara no s'ha concretat la data de la connexió del trambaix amb Francesc Macià.
I en plana esportiva, Xavi Toscano, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Celebració de l'Eurocopa a Madrid entre aficionats i jugadors de la selecció espanyola de futbol.
Des de les 6 de la tarda i fins ben entrada la nit, els campions han celebrat el campionat d'Europa guanyat diumenge amb tota l'afició espanyola. El rei Felip VI i el president del govern Pedro Sánchez han rebut els jugadors abans de la festa final que s'ha fet a la plaça de Cibeles de la capital espanyola.
I també a Madrid, avui és el dia d'Mbappé.
El Real Madrid presenta davant la seva afició la nova estrella blanca. A les 12 del migdia, l'estadi Santiago Bernabéu s'omplirà a vessar per donar la benvinguda al davanter francès abans, revisió mèdica i signatura del contracte per a les 5 properes temporades.
Judit Vallès, molt bon dia.
Bon dia.
Què ens explicaràs avui a la Carabé?
Avui a la Carabé parlarem d'un robatori de 2.500 quilos de préssecs paraguaians a Montbrió del Camp. Després explicarem quines són les obres de Gaudí que aspiren a ser declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. I per acabar, a la Carabé escoltarem la nova cançó que ha tret Pau Vallvé.
De seguida us ho expliquem tot plegat, abans però, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, doncs a aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Em sembla que venen dies de calor. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui ja amb calor, amb temperatures altes. Ara mateix 24 graus a Barcelona, 25 graus a Tarragona, 21 a Lleida i a Girona. I avui esperem temperatures a la costa que es mantindran i a l'interior que baixaran, i també a les comarques del nord. Recordem ahir 38 de màxima a Tàrrega. Avui les temperatures màximes, en principi, es mantindran entre els 30 i els 35 graus. Evidentment, són temperatures altes, ambient molt calorós, però la calor fluixa una mica respecte ahir a les comarques on ahir va pujar més la temperatura. En canvi, a la costa, aquest descens pràcticament ni el notarem. A més, a la costa, nuvolositat variable durant aquest matí, fins i tot possibilitat que al litoral sud s'escapi alguna gota, però serien quatre gotes si és que arriben a caure-hi només aquest matí, perquè la tendència és que aquestes nuvolades, les que tenim ara a primeres hores del matí, a poc es vagin dissipant. I de cara a la tarda, únicament creixeran núvols cap a les comarques del Pirineu, i aquesta tarda poden arribar a donar algun ruixat cap a la zona del Ripollès, la Garrotxa i també al nord de la comarca d'Osona. Serien fenòmens puntuals i aïllats. A partir de demà pugen les temperatures. Ho faran ben bé fins divendres o dissabte. Cada dia pujaran 1 o 2 graus i aquesta setmana podríem arribar a assolir els 40 graus de màxima en alguns punts de les comarques de l'interior. Avui no, demà segurament tampoc, però sí que sobretot de cara a dijous, divendres, ambient molt càlid arreu del país. Les temperatures han de pujar, la humitat no baixarà, per tant la sensació de xafogó avui i els propers dies serà molt desagradable a les comarques de la costa.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. És per això que, com sempre, anem cap al RAC. Carla Buigas, molt bon dia.
Bon dia. Un accident a la C58 complica l'entrada i sortida de Barcelona per la Trinitat cap a Sabadell. S'acumulen 7 quilòmetres de lentitud des de Barcelona fins Ripollet i cap a la capital catalana són 4 quilòmetres des de Montcada. A banda d'aquesta incidència, també hi ha afluència a aquesta hora a la xarxa bàsica metropolitana. Hi ha densitat a punts del Baix Llobregat, com la B23 a Molins, també la 2 a Sant Feliu i el tram d'Esplugues, i a la C32 a Viladecans cap a Barcelona, com també la P7 al tram de Barberà cap al nord. A la P2 encara es talla un carril, a la Bisbal del Penedès en sentit oest per la retirada d'un vehicle, però no genera grans retencions, i on sí que hi ha complicacions des de les rondes de Barcelona. A la B20 hi ha retenció d'Hort a la Vall d'Hebron, també des de Sarrià en sentit contrari, i a la ronda litoral hi ha retenció de Sant Adrià fins la Barceloneta i també el tram de Montjuïc cap al nord. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Rafa Sanahuja, què tal? Molt bon dia.
Hola, hola, bon dia.
Com estem?
Bueno, preocupat per les informacions que arriben respecte a les temperatures. L'altre dia la Vallès ens parlava de Las Vegas, te'n recordes?
Sí, sí, sí.
Que es fregia un ou a Las Vegas i
doncs,
no sé què.
Mira.
Mare de Déu.
En fi.
No, no, és terrible l'assumpte. I aquest matí he arribat, he posat l'aire condicionat i en 2 minuts me l'han tret.
Més de veritat, això?
Sí. Sí, sí. Han dit que quin viruji. Bueno, sensibilitats a la redacció.
Aquí li donem el bon dia, va.
Bueno, ara ho comentava el Toscano, ahir festa grossa a Madrid per la Eurocopa, moltes sorpreses. Bon dia als festeros de Madrid.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y me gustan las gentes que son de verdad.
Aquí habían begut molta aigua, ¿eh?
Moltíssima, estaven hidratadíssims. Especialment...
Tots Miquel, els floreros de Madrid.
Especialment Miquel Merino. Miquel Merino estava fresquíssim, de tant que s'havia hidratat. Si algú vol saber què és l'Espanya canyí, amb honroses excepcions, si us plau, que recuperi la festa de celebració d'ahir de la selecció espanyola, de debò, festival de mal gust.
Déu-n'hi-do, eh?
De tonteries, de perdre una mica els papers i d'ambient torrente.
Estic molt d'acord amb tu avui. Molt.
No, igual que ens han fet gaudir a la canxa... Ahir va ser de vergonya aliena,
desagradable.
Constant. No, jo crec, excepte alguna ballaruca de Lamine i Nico, que, bueno, com a mínim són joves i tenen aquesta cosa tiktokera...
Tu pots fer 4 jijis jajas sense ofendre ningú.
Bueno,
però és que tot t'ofenia.
Moments culminants, el crisi de Gibraltar espanyol...
Per exemple...
Rodrigo, que semblava el més assenyat de tots, doncs capitanejava, bueno, ell i Morata, que va ser el nou mestre de cerimònies.
No, segur que Carvajal s'hi va afegir, evidentment.
Home, ara te parlaré de Carvajal després. Morata llençant un got a un aficionat que portava una pancarta que feia referència a ell, i el que hem escoltat al principi, Luis de la Fuente interpretant aquesta cançó de Julio amb un convidat sorpresa, Patxi Salinas. El germà de Julio. De Julio
es veia, a tu que t'agraden aquestes coses, ahir sí. Hi havia un meme que jo encara no havia vist.
A veure. Hi ha moltíssims.
Veia Julio Iglesias a terra, lesionat, i posava, és 15 de Julio.
És 15 de Julio. Sí, jo vaig veure un que era un tauró i sortia de la boca del tauró mig torso de Julio i deia, mitad de Julio. En fi, molt complicat tot ahir a Madrid, de veritat. Ara el retrat d'Espanya està... Bueno, una part d'Espanya, no tota. Està...
Sortosament.
Sí, veritablement. Escolta, ahir va ser tremendo, però quan el Barça celebra coses també em fan vergonyeta.
Sí,
eh?
Sí.
Tothom em fa vergonyeta en aquestes celebracions.
Recordem, per exemple, és a dir, igual que es diuen unes coses, es diuen les altres. Sí. Ahir a mi em va ofendre profundament aquest Gibraltar espanyol. No cal... És a dir,
però el Barça no falta tant, per exemple.
Recordem els crits de tot, per exemple.
Bueno, escolta, sí, i es foten bé el Madrid, insulten...
Però això és una rivalitat històrica, o sigui, lo de Gibraltar, per exemple. O Carvajal no saludant, o sigui, saludant d'una manera una mica estranya el president del govern.
Ara parlem de Carvajal.
No sé si això el Barça ho fa, saps? Aquestes faltades tan grosses.
Hi ha de tot. Sí, hi ha coses.
Sí.
En fi.
Va, anem a les vitamines. Aquí
mira, clar, en les celebracions d'ahir, ara ho deia també la Júlia i ho deies tu, abans de la part més festiva a l'escenari, els jugadors i el cos tècnic van oferir la copa a Ses Majestats, els Reis i família, i també van passar per la Moncloa. I, en fi, vitamines per Dani Carvajal.
Buenas noches, señora, buenas noches, señora. Hasta la vista. Gracias por sus sonrisas, gracias por sus caricias. Hasta la vista. Para mí no hay fronteras y mi sitio es cualquiera.
A la mínima que hagi obert X, segur que heu vist les imatges, és el moment en què la comitiva de la selecció arriba a Moncloa. Allà hi és, evidentment, un Pedro Sánchez amb traje, però sense corbata, i es fa el passamans dels jugadors, no?, per saludar el president. El primer que passa és Morata, amb la Copa de Campions, com a capità, i el segon en arribar és el lateral del Madrid, Dani Carvajal, que, pel que sigui, li dona la mà tova sense aturar-se un segon ni mirar-lo a la cara, pel que sigui, eh?
Jo
no sé. No és l'únic, eh? José Lu també va fer un gest similar, no tan escandalós. I també cal destacar que durant el discurs del president els jugadors estaven una mica amb cares llargues. No? Estaven tots molt seriosos. I quan Morata li va lliurar una samarreta d'Espanya, no va aplaudir ni el gat. O sigui, quan li van donar al rei i a les infantes i la princesa i tal, sí, un aplaudiment sincer i sentit, però Pedro Sánchez allà només aplaudia la vicepresidenta.
Mira,
clar, com no la va seguir ningú, va parar.
Carvajal, José Lu, tots aquests haurien de tenir en compte que un dels dos, crec que tothom som suficientment llestos per saber aquí, però un dels dos és votat per la sobirania del poble espanyol.
Sí, però els sembla ser que...
No els agrada, eh?
No estan a favor.
Val.
Ells votaran altres coses.
Ja. És una qüestió de respecte.
Sí, evidentment.
No va mirar ni a la cara.
D'educació. Sí. Pedro Sánchez fa un gest molt curiós. No li treurà el somriure, eh? Però si us fixeu...
Ja sé què diràs.
És renta la mà.
Ah, sí?
Sí, al pantaló. Molt discretament, però deixa passar uns segons i fa... Això, que com si estigués suat, saps? Allò que toques alguna cosa i fa paps, es renta...
És que Carvajal no estigués emprenyat per la salutació de Pedro Sánchez de Rubiales, quan, saps?
Jo què sé, qualsevol història.
Són amiguis.
No, i és que jo dic pel que sigui, no interpreto. Informo. Carvajal, quin personatge. Uf. Sort que sap jugar a futbol. Perquè si no...
Carvajal, a mi, quin tim de Santiago Abascal, eh?
Bueno, clar, ja ho sabem. I segurament de Bertín Osborne i de Pablo Motto.
Home, faltaria.
Els sopars deuen ser divertits. En fi, ja està.
Aquí no li arrenca el cotxe, va.
Doncs mira, canvi radical de tema. Si tingués cotxe, que no, crec que no és el cas, al temple expiatori de la Sagrada Família. El 324, les peripècies per aconseguir la millor foto a la Sagrada Família, ja sabem que són infinites, sobre els blocs de formigó per intentar agafar altura, els pals de selfie, fins i tot hi ha qui es posa al mig del carrer per tenir millor perspectiva, una pràctica habitual. Uh-huh. Ara bé, ojo, perquè també hi ha gent que s'atreveix a alçar un dron per tenir una vista aèria. Ui. I el sistema de seguretat del temple detecta cada dia de mitjana entre 2 i 3 drons, cada dia,
cada dia,
sobrevolant la basílica. La cosa és que la Sagrada Família té un sistema de seguretat amb antenes, càmeres i sensors que de seguida detecten si un dron s'aproxima als voltants del temple, no? I dels monuments. Mira, el 2019, abans de la pandèmia, es van localitzar 180, i aquest any, en tan sols 6 mesos, n'han trobat 430.
Drons. 430 drons?
Per fer fotos.
La...
Increïble, eh? Jo quan ho he llegit, tema del 324, m'he quedat parat. I ojut, perquè la policia no és tonta, eh? Quan detecten un dron, saben la ubicació del pilot i de l'aparell, avisen els Mossos d'Esquadra perquè identifiquin l'operador i comprovin si té permís. Perquè això s'ha de demanar un permís, sí, 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 i la normativa, etc. En fi, moltíssima tonteria, però cada vegada més refinada i més...
Tonteria, no? Refinada, eh?
Tonteria ja és, no sé, la tecnologia al servei de la tonteria. Està,
400, m'he
quedat amb 400. 430.
En 6 mesos.
En 6 mesos. És que és brutal.
Mora.
La veritat és que les imatges... Mira, justament en l'Eurocopa hi ha una mosca. Ojo, perquè estareu tot el matí. Em va ser...
S'ha colat.
Dijous passat, que no estaves tu,
sí,
ho sap el Jordi, em vaig passar tota la santa, sí, sí, programa, sí, espantant-me les mosques.
S'ha colat, bueno, Dani Carvajal avui a l'estudi de Ràdio Estel.
Dic que, bueno, 400 milions de mosques no poden estar equivocades.
Ara.
Dic que a l'Eurocopa n'hi han hagut... Han hi hagut moltíssimes tomes amb drons, que això jo crec que no sé si es feia tant, i són espectaculars, però clar, no sé, sí, és un espectacle televisiu. En fi,
va,
dit això, Joan,
digue'm,
et porto la cançó de moda.
Sí?
Abans de l'informatiu, ojut, perquè s'encomana molt, eh?
Ai.
Jo no sé si l'autor la toca en do major o en re sostingut, això ja m'ajudareu. A veure si Julia i tu agafeu el to.
Cucucucurea, se come una paella. Cucucucurea, se bebe una estrella. Jala, tiembla, que viene cucurea.
Això és en do JB, es diu.
En do JB, sí.
Si no l'he vist a TikTok 100.000 vegades, que la tinc aquí al cap, que la somio.
Però això és la cançó demo.
I només falta, sí, ell, sí, sí, el cucurella, sí, sobre la taula cantant, sí, la cançó. Exacte.
Amb una postura molt curiosa.
Molt curiosa, sí.
Has vist el gos? El gos cucurella, l'has vist o no? No?
El gos és boníssim. Ja te'l passaré, ja te'l passaré.
El passeu, va.
Sí, sí, sí. De ser, Rafa.
De res.
Comencem l'informatiu, va.
La caravana, l'informatiu.
Gairebé 18 minuts que passen de les 8 del matí i avui comencem aquest informatiu explicant-vos que el govern espanyol tanca la porta a la bilateralitat i al concert econòmic per a Catalunya. Ara bé, la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, no veu inconvenient en algun dels punts que Esquerra Republicana i el PSC debaten a Catalunya.
Yo no comparto el concierto económico para Cataluña. Lo he dicho en múltiples ocasiones. Así también lo ha expresado el Partido Socialista de los Catalanes allí en Cataluña. Y yo diría que eso es lo más importante que se contempla en el documento y en lo que, como le digo, no coincido. Que se pueda avanzar en una mejor financiación de Cataluña, sin duda.
Montero creu que la millor manera d'assolir un acord és una entesa amb discreció entre els dos grans partits i que quan les coses estiguin desbrossades, portar-les al debat. Montero també ha insistit que el sistema actual ja incorpora singularitats com la insularitat o la despoblació i ha retret als populars que utilitzin políticament les peticions de Catalunya per generar confrontació i obtenir rèdits polítics a altres territoris.
I precisament els representants del Partit Popular presents al Consell de Política Fiscal i Financera han criticat la falta de contingut de la trobada.
El titular d'Economia i Hisenda, en aquest cas de la regió de Múrcia, Luis Alberto Marín, ha lamentat que la ministra no hagi ofert la més petita pista sobre res de res. A parer seu, la cita ha mostrat la falta de voluntat política per part de l'Estat.
Nuevamente volvemos a argumentos manidos, a argumentos que hablan de diferencias entre comunidades autónomas, diferencias que, desde luego, nosotros, por lo menos las comunidades autónomas del PP, negamos. Por tanto, no aceptamos ese argumento y lo que sí observamos es una falta absoluta de voluntad política por parte del Gobierno para reformar un sistema que penaliza a comunidades autónomas como la región de Murcia, que es la comunidad autónoma peor financiada de toda España.
I la seva homòloga valenciana, Ruth Merino, ha dit que no es planteja en absolut unir-se a la fórmula que ofereix la Generalitat.
I a tot això, la consellera d'Economia i Hisenda en funcions, Natàlia Mas, ha afirmat que la vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero, comparteix alguns elements de la proposta catalana de finançament i veu marge per poder-hi negociar.
Bé, la ministra ha respost que quan li han preguntat a altres comunitats si estava d'acord en aquesta proposta, dic que hi ha elements que sí, hi ha elements que no. En tot cas, ha identificat que la negociació s'està duent a terme amb el PSC, però evidentment doncs, requerirà una modificació de llei orgànica que l'haurà d'avalar el Congrés.
Masgui ja ha afegit que si algun altre territori que aixequi la mà i vulgui operar també sota aquest concepte de responsabilitat fiscal, pot fer-ho.
Per cert, que María Jesús Montero ha comunicat aquest dilluns a les comunitats autònomes reunides al Consell de Política Fiscal i Financera que disposaran d'un major marge de dèficit fins al 2027.
Així, la nova via d'estabilitat contempla un objectiu del dèficit del 0,1% negatiu pel 25, 26 i 2027. La via vigent fins ara contemplava que les comunitats autònomes havien de registrar un superàvit del 0% l'any que ve i el 2026, de manera que comptaran amb dues dècimes més de marge fiscal. També s'ha traslladat que els territoris rebran l'any vinent un total de 147.400 milions d'euros en concepte de lliuraments a compte. Es tracta d'un 9,5% més en recursos provenients de l'Estat que les que es van rebre aquest any.
I tot això passa en plenes negociacions per investir Salvador Illa. Doncs bé, pel que fa a la formació del nou govern català, Esquerra refreda aquest possible acord amb el PSC per investir Illa com a president de la Generalitat i abandonarà les negociacions si no hi ha un preacord a final de juliol. Ens ho explica tot plegat la nostra companya i cap de política d'aquesta casa, Judit Casellas. Què tal? Bon dia.
Bon dia. Els republicans deixen de ser optimistes amb la possibilitat de tenir lligat un acord amb el PSC d'aquí a dues setmanes. Si bé el ritme de les converses és bo, l'avenç en el contingut no l'és. La secretària general, Marta Rovira, avisa que donarà les negociacions per trencades si d'aquí a 15 dies no han arribat a un preacord sobre el model de finançament i la protecció del català.
Nosaltres, a finals del mes de juliol, hem de poder saber si hi ha aigua a la piscina perquè el país avanci. És cabdal. I si a finals del mes de juliol no veiem aquells fonaments claus que han de permetre que el país avanci, progressi socialment i nacionalment, el que farem serà aixecar-nos de la taula de negociació.
Rovira recorda que els corre pressa perquè el pacte que tanquin l'hauran de sotmetre a la militància i això fa que el calendari estrenyi més del que és habitual. Justament aquest cap de setmana, Illa demanava a Esquerra que fos més flexible amb els tempos i lloava l'obra de govern fet aquests 3 anys.
Gràcies, Judit. Paral·lelament avancen també les negociacions entre socialistes i comuns per investir el candidat socialista. En parla el portaveu dels comuns, Joan Mena.
Volem tancar aquest acord, un bon acord, l'abans possible, però tampoc ens limitarem, no?, per tema de dates. Per tant, doncs, estem progressant adequadament i en aquest sentit doncs, l'equip negociador dels comuns continua treballant cada setmana amb els negociadors.
Mena també ha dit que no contempla la detenció de Carles Puigdemont i insisteix als jutges que apliquin la llei d'amnistia. Durant la compareixença, el portaveu també ha avançat que el seu partit es personarà com a acusació particular en el cas de l'espionatge als 69 diputats de Podem. Segons va avançar el País, l'anomenada policia patriòtica hauria espiat les vides de Pablo Iglesias, Irene Montero o Ione Belarra, entre d'altres dirigents, per destruir qualsevol possibilitat d'un govern progressista, un espionatge que va tenir lloc entre els anys 2015 i 2016.
Tornem a casa nostra perquè la Generalitat construirà més de 4.000 pisos de lloguer assequible gràcies a un préstec de 490 milions d'euros del Banc Europeu d'Inversions. La previsió és que els pisos estiguin enllestits en 4 anys i que es creïn gairebé 7.000 llocs de feina per construir-los. Es tracta de pisos d'alta eficiència, és a dir, que tindran un consum d'energia molt baix.
Els diners els rebrà l'Institut Català de Finances, que els donarà als promotors públics i privats perquè construeixin aquests pisos. La previsió de les dues entitats és que els edificis estiguin enllestits, com deies, d'aquí a 4 anys, el 2028, i que hi visquin unes 10.000 persones. Des del govern defensen que aquesta injecció de diners permetrà ampliar el parc d'habitatge de protecció oficial de Catalunya. Ho ha defensat la consellera de Territori en Funcions, Esther Capella.
Que ens hauria de permetre arribar en un termini de 20 anys en un 10,3% d'habitatge públic de lloguer a preus assequibles a les zones molt tensionades i a un 9% en les zones no tensionades. I això voldria dir que ens comencem a semblar a aquells països d'Europa que fan els deures en poc més d'un any. Hem impulsat ja 10.092 habitatges. Per tant, És una política que el país no hauria d'abandonar.
Els 490 milions d'euros que prestarà el Banc Europeu d'Inversions són el crèdit més alt que ha donat mai l'Institut Català de Finances. El primer traspàs de diners, 163 milions, ja s'ha assignat aquests dies. També es calcula que les obres per construir aquests edificis crearan gairebé 7.000 llocs de feina.
I la Fundació Habitatge Social alerta, però, del risc que suposa la manca d'habitatge social i assequible, sobretot ara que el preu dels lloguers està disparat. L'any passat, aquesta fundació va acompanyar mig miler de famílies i va gestionar 460 habitatges.
Són xifres similars a l'any anterior, amb un 2,8% més de famílies i un 2,5% de persones. La Fundació alerta del coll d'ampolla en què es troben, ja que cada cop els costa més incorporar habitatges al parc que gestionen, i de l'altra, les famílies que recuperen la seva autonomia tenen moltes dificultats per aconseguir un habitatge fora de la Fundació.
En parlarem de tot plegat amb el director de la Fundació Habitatge Social, Sergi Rodríguez, al punt de les 9 del matí. També us expliquem que el nou tramvia de la Diagonal comença les proves de circulació. Han començat aquesta nit entre la plaça de les Glòries i Verdaguer. Aquest tram està previst que entri en el servei aquesta tardor, però encara no s'ha concretat la data de connexió del tram baix amb Francesc Macià.
Unes proves que han començat a partir de 10:45 d'aquesta nit passada, i els combois ja han viatjat per primera vegada per part del nou traçat a una velocitat, això sí, molt reduïda. Les proves serviran per provar la compatibilitat dels tramvies amb el subministrament elèctric per terra, que serà el primer cop que s'utilitzarà a tot l'estat, i amb la resta d'obra civil executada, com ara les andanes. La previsió és que el nou tram doni servei a 24.000 viatgers diaris i retiri al voltant de més de 2.000 cotxes del tram central de la Diagonal. La posada en servei serà ja cap a la tardor, però no s'ha concretat encara una data d'inauguració. Ara, però, la gran incògnita és la connexió del tramvia fins a Francesc Macià, on el tram baix, la primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, es mostra convençuda que l'unió per la Diagonal serà una realitat, però ha evitat també posar dates.
Tindrem el projecte, l'hem de rebre en les properes setmanes, i quan tinguem el projecte, evidentment, l'haurem d'analitzar, l'haurem de compartir i veure en el conjunt de les obres de la ciutat, doncs, com l'encarem, però, evidentment, absolutament convençuts de que el tramvia ha de connectar-se per la Diagonal.
Recordem que la unió del trambaix i el trambesòs permetrà unir veïns i veïnes de nou ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona.
27 minuts que passen de les 8 del matí. No ho deixeu anar al cafè, que us expliquem més notícies. Mentrestant, a Madrid, l'empresari Juan Carlos Barrabés ha declarat davant del jutge que investiga Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Barrabés ha assegurat que es va reunir amb Begoña Gómez 4 o 5 vegades a la Moncloa, i que en dues d'aquestes cites també hi havia Pedro Sánchez. Fons de 3 acusacions presents en aquesta declaració han explicat que el testimoni clau en la causa en què s'investiga Gómez per presumpte tràfic d'influències i corrupció en els negocis ha estat imprecís i també molt evasiu. De fet, Barrabés no ha aclarit què hi feia el president en totes aquestes reunions a la Moncloa.
I per tot plegat, el Partit Popular ha reclamat la compareixença urgent del president del govern espanyol per haver assegurat que no tenia coneixement dels contactes de la seva dona amb l'empresari Juan Carlos Barrabés.
Segons el Partit Popular, tot plegat suposa un escàndol de proporcions inassumibles, perquè Pedro Sánchez va utilitzar la Moncloa per fer negocis privats.
I més qüestions, perquè el PSOE, Sumar i Coalició Canària han registrat al Congrés la proposta per reformar la llei d'estrangeria. Els tres partits han pactat un sistema per repartir els menors migrants que arriben a les Illes Canàries, a Ceuta i a Melilla.
La proposta de solidaritat obligatòria diu que s'activi el repartiment quan els centres d'acollida de menors d'aquests tres territoris superin el 150% de la seva capacitat. Segons el govern espanyol, també inclou el finançament de l'acollida, un dels elements que precisament reclama el Partit Popular perquè les comunitats no hagin de afrontar soles tota aquesta despesa. Per ara, recordem que aquesta iniciativa no té prou suports per superar la votació al Congrés. PSOE i Sumar no han lligat el vot a favor de Junts, un partit indispensable per formar la majoria de la investidura, i el Partit Popular encara no ha donat el seu aval. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, pressiona el PP i llança un avís als de Carles Puigdemont.
Lo que hay que hacer, quedan varios consejos de ministros este mes,
es pedirle al Partido Popular cuanto antes que se manifieste. Y sabiendo que hay grupos que han dicho que no, Junts, por ejemplo, que han dicho que no porque quieren dejar fuera su comunidad y eso no es ni legal ni políticamente aceptable, el Partido Popular, en una cuestión de Estado, cuanto antes nos diga que está de acuerdo con el texto acordado entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, antes iríamos a la fórmula legislativa.
De fet, Junts ja fa setmanes que adverteix que no donarà suport a la reforma mentre el govern espanyol no transfereixi les competències en immigració a Catalunya, tal com va acordar el passat mes de gener en el marc de la negociació dels decrets anticrisi.
I precisament Alberto Núñez Feijóo ha demanat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que convoqui la conferència de presidents autonòmics per tractar la crisi migratòria que afecta les Illes Canàries.
El líder del PP ho ha dit en un fòrum convocat pel diari La Razón. De la mateixa manera, considera que s'ha de consensuar un pla nacional d'immigració perquè el que ara planteja el govern espanyol és un pedaç.
I pel que fa a l'amnistia, Òmnium Cultural, que exerceix l'acusació popular a les causes obertes al jutjat d'instrucció 2 de Girona per les càrregues de l'1 d'octubre a col·legis electorals de la ciutat i Aigua Viva, suposa ara amnistiar els 27 policies nacionals i el Guàrdia Civil investigats.
Amb l'entrada en vigor de la llei, el jutjat va donar 10 dies a les parts per pronunciar-se i les defenses han sol·licitat l'aplicació de la llei. L'advocat d'Òmnium, Benet Salelles, ho rebutja i demana al jutjat que denegui la sol·licitud de declaració d'extinció de responsabilitat per via de l'amnistia. L'escrit argumenta que la intervenció policial queda fora dels supòsits de la llei i que seria incompatible amb el dret internacional i amb els drets humans.
Per cert, els 5 exiliats pel cas Tsunami Democràtic que van tornar divendres a Catalunya seran rebuts aquest migdia al Palau de la Generalitat.
Sí, el president del govern en funcions, Pere Aragonès, es trobarà amb la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, el diputat republicà Rubén Wagensberg, però també amb altres encausats com Oleguer Serra, Josep Campmajor i Jesús Rodríguez. Una trobada que serà porta tancada i posteriorment hi haurà parlaments.
I mirem també un dia com avui cap a Europa perquè l'eurodiputat electe de Junts, Toni Comín, no podrà assistir a l'acte de constitució del nou hemicicle perquè no va anar a Madrid a jurar la Constitució i el seu escó quedarà vacant.
Tot i això, Comín ha dit que seguirà fent política, això sí, des de Brussel·les, fins que no resolgui la seva situació.
Seremos para seguir trabajando y hacer lo que me corresponde como representante de mis electores, que es política, pero desde Bruselas. En la medida en que no tiene sentido quedarse en Estrasburgo sin poder participar del pleno.
El fet que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea trigui uns dies més a resoldre la seva situació respon a necessitats processals, segons Comín, i ha remarcat que veu més rellevant la resposta que no pas als terminis.
I el Departament d'Educació ha publicat la resolució de l'adjudicació de destinacions provisionals del personal docent per al proper curs que s'havia endarrerit per a un problema tècnic.
La publicació s'havia de fer durant la primera setmana de juliol, però, com deies, per un problema tècnic, segons la conselleria, es va haver de posposar. Inicialment van indicar que la publicació es podria fer la setmana vinent, és a dir, a partir del dilluns 22 de juliol, però finalment s'ha publicat aquest dilluns. Així, els afectats ja poden consultar el centre de destinació. Alguns d'ells s'han trobat que en fer-ho hi havia una hora de cua virtual per accedir a aquest sistema.
I canvien també de qüestió perquè el jutjat de violència sobre la dona de Tarragona envia presó provisional comunicada i sense fiança pel principal sospitós de la mort d'una dona a Salou.
La causa està oberta per un delicte d'homicidi i no consten procediments oberts entre la parella. La víctima és una dona de 84 anys, veïna molt coneguda de Salou. Els Mossos d'Esquadra van detenir la parella de 86 anys aquest dissabte al vespre, després de rebre l'avís. Els agents van trobar el cos sense vida de la dona amb signes de criminalitat dins de l'habitatge que compartien.
I per tot plegat a Salou i també a Sabadell, on hi va haver un altre assassinat masclista, centenars de persones han fet un minut de silenci per condemnar aquests crims.
L'alcalde d'aquesta primera localitat, Pere Granados, ha recordat que la víctima era, com deia, molt coneguda al municipi. La batllessa de Sabadell, d'altra banda, Marta Ferrés, ha alertat que venen mesos negres pel que fa als feminicidis.
La tràgica mort d'una persona que residia a Salou des de feia molt de temps, per tant, d'una saluenca molt coneguda i arrelada en el nostre municipi. L'Ajuntament de Salou s'ha brindat tot el suport a la família i als amics de la víctima.
Portem diferents mesos i anys negres, doncs, a casa nostra, i quan dic casa nostra, doncs, evidentment, és en el sentit més ampli, i per tant demostren que un cop més no podem baixar la guàrdia. Nosaltres estem aquí per continuar-ho combatent.
I és que ja són 18, 18 les víctimes per violència masclista a Catalunya després de la confirmació d'aquests dos casos.
Sí, durant les últimes 48 hores, a la resta d'Espanya han mort 3 dones més assassinades a mans de la seva parella o exparella, Alacant, Bunyol i Madrid. Recordem que qualsevol dona que cregui que pot patir violència masclista pot trucar al 900 900 120. És un telèfon gratuït i confidencial que funciona les 24 hores tots els dies de l'any.
I seguim en plana judicial perquè el president del Barça, Joan Laporta, ha declarat aquest dilluns a la ciutat de la Justícia de Barcelona com a testimoni per una presumpta estafa de 100.000 dòlars vinculada al Reus.
Una declaració que ha durat al voltant de 30 minuts. A la sortida s'ha negat a respondre a les preguntes dels periodistes. A més de Laporta, també ha declarat com a testimoni el vicepresident del Club Blaugrana, Rafael Juste. Tots dos han respost a les preguntes de totes les parts. L'únic acusat fins al moment és Joan Oliver, va ser president del Reus i exdirector general del Barça durant l'anterior mandat de Joan Laporta.
I d'altra banda, el productor i membre de la trinca, Josep Maria Mainat, ha declarat aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona en el primer dia de judici contra la seva exdona, Àngela Drobovolski, per intent d'assassinat. Mainat ha dit que li va sorprendre que Drobovolski no fes res i trigués a trucar al SEM la nit que va patir un coma diabètic després que ella li posés dues injeccions.
Segons ha explicat, els fets van passar després d'una tarda de discussions en què ella estava molt alterada perquè Mainat va comunicar-li que l'endemà mateix presentaria els papers del divorci. Mainat ha assenyalat que dubta que fes tot això per assassinar-lo i que només vol que se la condemni si realment es troben indicis suficients.
Si ella explica tot el que tiene que explicar y los peritos que van a venir mañana o pasado mañana y todo, se llega a la conclusión de que no intentó asesinarme o de que por lo menos no hay suficientes pruebas para poder demostrarlo, pues no quiero que la condenen entonces. Solo quiero que la condenen si realmente intentó asesinarme, porque robarle la vida a una persona es lo peor que se le puede hacer.
Mainat ha dit que fa 4 anys que dona voltes a aquests fets que van tenir lloc la matinada del 22 al 23 de juny de l'any 2020.
I en plena de successos, la Guàrdia Civil ha detingut 3 presumptes jihadistes a Barcelona i Badalona aquest diumenge.
El cos policial va fer 3 detencions per ordre de l'Audiència Nacional. Els detinguts passaran a disposició judicial els pròxims dies. A Barcelona, l'operatiu es va centrar al carrer de València, cantonada amb Castillejos, en una zona propera a la Sagrada Família, en un pis on viu una parella, tots dos de nacionalitat estrangera, originaris del Pròxim Orient. De fet, fa anys que els investigats vivien en aquest pis del carrer de València, sense haver generat cap mena de sospita entre la resta de veïns del bloc.
I la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha presentat aquest dilluns la campanya Llegir al centre dels teus plans. L'objectiu és fomentar la lectura amb la idea que tothom pot adquirir aquest hàbit en una multitud d'ocasions i formats.
Sí, en un acte, el Santa Mònica, Garriga ha anunciat una nova iniciativa del Pla Nacional del Llibre i la Lectura, aprovat pel govern ara fa un any, per incrementar els índexs de lectura en català. La campanya busca relacionar la lectura amb el benestar de les persones, un dels conceptes clau sorgits de les converses amb el sector durant el desenvolupament d'aquest pla.
La intenció que tenim com a govern en aquesta campanya és relacionar la lectura amb el benestar de les persones. En un món ple d'estímuls on tothom vivim a un ritme molt alt, amb mòbils i pantalles que ens omplen els ulls constantment, llegir suposa un moment de desconnexió, o millor dit, de connexió.
Una iniciativa que es podrà veure a través de les xarxes socials i també als mitjans de comunicació, Joan.
Té dents lectura d'estiu o no, Julia?
Encara no. No, eh? Jo m'estic llegint Normal People. Bueno, sí, perquè ho dic en anglès. Gent normal. Per fer molt interessant, però...
No, està molt bé.
No, però jo sempre que busco un llibre intento sempre, si està en català i castellà, llegir-me'l en català.
Que bé, que bé.
I tu?
Xavi, tenim... jo sí, jo tinc llibre d'estiu, me l'estic llegint ara mateix.
I el Toscano, que riu tant, a veure.
Sí, sí, el tenim. Jo les tinc tot l'any, no diferencio entre lectures d'estiu i d'hivern.
A mi són les que m'agraden, les d'estiu.
Les d'estiu?
Sí, sí, sí. Com un matec en un micròfon, clara que era el to.
Està molt bé.
Ah, sí.
És molt, molt xulo, molt xulo.
Jo ara començaré, Exhalació. Aquest sí que podria ser d'estiu, perquè és una història sobre el surf a Austràlia i tal.
Mira.
Per tant, sí que aquest sí que podria servir com a lectura d'estiu, que dius tu.
Va, que parlant del surf, anem cap a Plana Esportiva. Júlia, gràcies, fins ara.
Fins ara, Joan.
La caravana.
Va, I en plan esportiva, evidentment, la selecció espanyola de futbol ha celebrat aquest dilluns a Madrid la quarta Eurocopa aconseguida diumenge davant d'Anglaterra. Tota la plantilla de jugadors amb l'estaf tècnic han estat rebuts pel rei i el president del govern espanyol i també han tingut temps per sortir al carrer a celebrar la victòria amb l'afició, Xavi.
A dos quarts de set de la tarda el rei rebia els campions al Palau de la Zarzuela, des d'on jugadors, tècnics, auxiliars i directius es desplaçaven posteriorment fins al Palau de la Moncloa per ser rebuts pel president Sánchez. Un cop acabat aquest acte, els jugadors pujaven a l'autobús descobert amb què recorrien alguns dels carrers principals de la capital espanyola. La festa acabava a la plaça de Cibeles amb l'oferiment de la Copa i els parlaments dels jugadors entre ells. El Parlament del capità Álvaro Morata, que ha tingut unes paraules de record per als jugadors que van guanyar ara fa 10 anys el Mundial.
Todos los que estamos aquí hemos crecido viendo a Iker Casillas, a Fernando Torres, a David Villa, a Xavi, a Andrés Iniesta, a todos los campeones del mundo y de Europa, Busquets, Jordi Alba, Piqué, Víctor Valdés y todos los que se me van a olvidar ahora. Pero ellos nos han enseñado cómo se lucha, cómo se trabaja en equipo y cómo se consigue esto. Desde aquí, gracias a todos.
Una mica més, diu tota la plantilla complet del Mundial, que hem dit fa 10 anys, no, fa 14 anys, del Mundial. Amb l'Eurocopa guanyada i celebrada, els jugadors internacionals marxen uns dies de vacances abans d'incorporar-se amb la rutina dels seus clubs. Els blaugranes, Lamine Yamal, Ferran Torres, Pedri i Fermín tornaran al Barça d'aquí a 15 dies, just abans de la pretemporada que faran pels Estats Units.
I qui no tornarà en bones condicions és Ronald Araujo, que haurà de passar pel quiròfan per ser operat de la lesió al bíceps que es va fer durant el partit entre Uruguai i Brasil.
Araujo, per tant, podria estar entre 4 mesos sense trepitjar els terrenys de joc i, per tant, no tornaria a competir fins al mes de desembre, ja ben entrada la temporada. En cas d'haver apostat per un tractament més conservador, el temps estimat hagués estat menys, hagués estat de 2 mesos, però en aquest cas no hauria fet del tot net d'aquesta lesió.
I d'altra banda, el Girona ha començat aquest dilluns una estada de pretemporada a Olot amb les novetats dels ucraïnesos Artem Dovik i Víctor Sigankov i el txec Ladislav Krejci.
Amb l'arribada de Krejci, el Michel ja té les seves ordres a les 3 de les 4 incorporacions d'aquesta temporada. Només falta Abel Ruiz, fitxat de l'Sporting de Braga i concentrat aquests dies amb la selecció espanyola per jugar als Jocs Olímpics de París, juntament amb el també gironí Miguel Gutiérrez. Krejci i els neerlandesos Misowi i Donny van de Beek ja podran debutar com a blanc i vermells en l'amistós que juga el Girona demà contra l'Olot.
I encara a la Lliga Espanyola, el Real Madrid presenta aquest migdia Kylian Mbappé.
L'estadi Santiago Bernabéu serà l'escenari d'un dels esdeveniments més esperats de l'any pel madridisme, tan esperat que no hi queda ni una entrada. La presentació del davanter francès començarà a les 12 del migdia i s'espera un acte semblant al que ja fa 10 anys es va fer pel fitxatge de Cristiano Ronaldo. Avui, doncs, serà el primer dia que veurem Mbappé amb la samarreta blanca i el dorsal nou a l'esquena. Prèvia a la presentació al Santiago Bernabéu, Mbappé passarà per les oficines del club, primer pels exàmens mèdics i després per signar el contracte juntament amb Florentino Pérez, president del Real Madrid, un contracte que signa per a les properes 5 temporades.
Hi ha encara un darrer punt de futbol perquè la selecció femenina té avui un últim examen abans d'arrencar els Jocs Olímpics de París. S'enfronten a les 7 del vespre a Bèlgica en el que serà el darrer enfrontament de la fase de grups de l'Eurocopa del 2025.
I recordem que Espanya no s'hi juga res en aquest partit i que simplement servirà de preparació per als Jocs Olímpics. La selecció afronta aquest duel després de perdre 2-1 contra la República Txeca el divendres en la penúltima jornada d'aquesta fase de classificació.
Canviem d'esport i anem cap al tennis, perquè Rafa Nadal ha debutat amb victòria en categoria de dobles al torneig suec de Bastad. Avui jugarà partit d'individuals contra el local Leo Borg.
El manacorí que ha fet parella amb el noruec Casper Ruud no donarà cap opció al rival, l'argentí Guido Andreozzi i el mexicà Miguel Ángel Reyes Varela, i els han endossat un 6-1 i 6-4 en un partit que havia de ser interromput diverses vegades per la pluja. Aquest serà el retorn de Rafa Nadal a les pistes, després que a finals de mes de maig es perdés a primera ronda de Roland Garros contra Alexander Zverev. Avui, d'altra banda, juga individuals en aquest torneig contra el Leo Borg, número 467 de l'ATP.
I amb motor, cancel·lat el Gran Premi de Kazakhstan de MotoGP, que serà substituït pel Gran Premi de l'Emília-Romanya a Misano del 20 al 22 de setembre.
En un comunicat, els organitzadors del Mundial de Motociclisme han explicat que els problemes operatius i logístics que han provocat derivats de les anteriors inundacions a tota la regió han impossibilitat la celebració d'aquest esdeveniment aquest any i, per tant, el seu lloc l'ocuparà el circuit Marco Cimoncelli de Misano, que acollirà aquesta prova. Aquest serà el segon esdeveniment al país italià aquesta temporada, ja que del 31 de maig al 2 de juny, ara fa pocs dies, va tenir lloc el Gran Premi d'Itàlia al circuit de Mugello.
Cimoncelli, que té nom de beguda espirituosa italiana, eh?
Correcte. En fi,
Per últim, una setmana i mitja queda perquè comencin els Jocs Olímpics. La flama olímpica ha finalitzat el seu recorregut de 2 dies per París.
Durant tot el dia d'ahir, la torxa ha passat de mà en mà pels Jocs Emblemàtics entre Montmartre, l'Arc de Triomf, la plaça de Trocadero i les pistes del Roland Garros, entre d'altres punts coneguts de la ciutat, i ha finalitzat a la plaça de la República amb un gran concert gratuït a 8:45 del vespre. El proper dia 26, la flama ja serà protagonista de la cerimònia d'obertura dels Jocs, que serà la primera en celebrar-se fora d'un estadi i tindrà lloc al llarg del riu Sena.
Gràcies, ja, Xavi. Després ens fotem un Simoncelli, eh?
I tant. Vinga, va.
44, exacte, 44 minuts que passen de les 8 del matí. Obrim la cara bé.
A la caravana busquem la cara bé de l'actualitat.
A 9:45 del matí, Vallès, marxa. Què tal?
Molt bé, hola,
no,
bon dia.
Marxa.
Una mica més, ja estem 5 minuts amb la sintonia, perquè sí, aquest nen és més
no, lent. Perquè no marxa.
Tu l'hi ha de bon dematí.
Espera't una cosa. No, no, espera't una cosa.
Fa fred, mira, abans de res fa fred.
Un moment. Perdó,
se come una paella.
Toscano, vine.
Mira, però baixa l'aire.
No, anem a arreglar una.
Espera't, no l'entretinguis massa, que només té 26 hores per preparar-les sí. El migdia.
Però anem a arreglar una cosa, perquè... se m'ha anat a mi el cap una miqueta.
Bueno, perquè
per
no tenies...
ho hagi recordat... No, jo no ho recordava.
No
jo
tenies
recordava.
Present la mort
jo
tràgica.
Jo no ho recordava. He fet broma amb Simoncelli i em perdonarà, que Déu em perdoni, eh? I Simoncelli era Toscano.
Simoncelli era un pilot jove de MotoGP.
Jove, eh? Per més inri...
Sí, jove. Jove que...
No hi ha pilots amb 50 anys, ja.
Que podria tenir 24 o 25 anys, va tenir un accident en un circuit i va morir en el circuit. Per això el circuit es diu Marco Simoncelli. Per això fent broma, dic que el Joan segurament no ho deu conèixer.
No.
I per això he dit un xupitos a la seva salut.
Se m'ha passat. Gràcies, Xavi, per aquesta...
Diu, a la seva salut i es fot un clop d'aigua, saps?
No, perquè no entenc.
Del Toscano.
Bé, en fi, gràcies, Xavi.
Bueno, va, gaudiu del programa.
Escolta, vés a preparar l'Estel Migdia, que vas justíssim de...
Ens veiem a les dues.
Sí,
vas justíssim de temps, eh? És afanyat perquè...
Ja arriba, avui no arribo.
No arribaràs, eh?
Tu saps la informació
agafa,
que hi
ha? Agafa tota la redacció que puguis. Els de Catalunya Cristiana també poses a picar notícies.
Jo veig l'Agustí amb mà, que ja vinga.
Sí. L'Agustí, sobretot, et picarà molt ràpid.
Sí.
Posa-li un entrepà de bany, a veure's tu que ràpid.
Hola.
Com estem?
Jo anava a dir
bon dia.
Un Frankfurt, ja sabem a qui li hem de posar, eh? Hi ha una persona a la redacció que sempre menja Frankfurts.
Ah, sí? Qui? Sí.
Home, com es nota que no esteu a la redacció a certes hores, mare meva.
No, que no em fixo jo amb la gent.
No, amb l'olor ja es nota.
Qui menja, Frank?
Ah, crec que ja sé qui és.
No,
evidentment,
Ignasi.
Saps qui és.
Ignasi.
No, jo no diré noms. Jo no diré mai noms.
No diguis noms, però si és que sí, guinya dos vegades. Ah, doncs no és Ignasi.
Va, ja està. Va, Giró, bon dia, que no t'havia saludat.
Bon dia.
Quina caiguda de pestanyes, escolta.
Escolta, obrim la carabeu, què?
Va, sí.
Va.
Avui comencem per un robatori. Un robatori que ha tingut lloc a Montbrió del Camp, que és un petit poblet de la província de Tarragona, amb uns 3.000 habitants. Què rius, Rafa Sanahuja?
Que ja té nom de petit poblet.
Petit poblet. Avui auguro que en Rafa no et deixa parlar, Judit.
I mira que estic adormiladíssim.
Avui té el dia de...
No, però ahir ja el tenia.
Té el dia molt intens.
Ahir ja el tenia la setmana.
Estic desinhibit. Un robatori.
Estàs al corredor de la mort i saps que...
Ah, deixem parlar de Vallès.
No pares, eh?
Un robatori de, més ni menys, que 2.500 quilos de préssecs paraguaians.
Com?
2.500 quilos.
Què vols fer amb 2 tonelades?
Vendre. Això va als mercats.
Sí, estan valorats en 4.000 euros.
Ah,
poca broma.
Els hi ha sortit prou bé, aquesta
home,
jugada.
Són paraguaians.
Un bon pellizco.
2.500 quilos
dolent,
de préssecs. És el fruit de la feina de tot un any, mai més ben dit. 4.000 euros pobres. Va tenir lloc el robatori doncs, el cap de setmana del 6 i 7 de juliol i l'agricultor no se'n va donar fins al dilluns. O sigui, el cap de setmana van recollir tots aquests préssecs paraguaians i l'agricultor dilluns quan va arribar va començar a recollir aquests préssecs i va veure, ui, aquí hi ha alguna cosa que no m'està quadrant.
Van dues tonelades.
Només n'hi ha tres. Què ha passat?
Sí, sí. Llavors es va donar que hi havia alguna cosa que no funcionava, va donar una volta per tots els seus camps i va veure que li faltaven doncs, la major part dels préssecs paraguaians. Els que estaven ja macos per collir-se, aquests ja no hi eren.
Ah, clar.
Aquests ja se'ls havien emportat al cap del setmana.
Que estaven per vendre, ja.
Sí, sí, sí. De fet, els lladres van agafar tots els préssecs que estaven a punt per ser collits, els que estaven ja madurs, i van deixar només els petits, que encara no estaven llestos. Ah. Llavors, clar, ha presentat una denúncia, però no pot fer gaire cosa perquè l'assegurança no cobreix els robatoris, tampoc es pot seguir la traçabilitat del producte.
I això sí que són sempre els pagesos, eh?
Sí, sí, sí.
Igual que si ven mal temps, tempestes i que la collita se'n va en orris, no poden fer-hi.
Clar.
Exacte.
Clar, clar. Segurament tots aquests préssecs paraguaians ja estan venuts perquè en menys, estan... en menys de 20... Ja estan a la panxa.
A Can Roca.
Estan a la panxa de la gent.
Sí. Fora de la panxa.
I fora de la panxa,
exacte. Ja tot el recorregut biològic.
Sí, sí. Clar, el problema és aquest. Si van recollir-ho al cap de setmana, segurament en menys de 24 hores doncs, ja devien estar a les botigues. Uh-huh. Com que no hi ha doncs, aquesta política de traçabilitat que tant demanen els pagesos, no es pot seguir i no es pot veure gaire doncs, qui va agafar aquests préssecs.
Ah, i els pagesos volen que estiguin marcats com els bitllets, no?
Bé, que quan tu vagis a portar-los a la botiga, doncs puguis comprovar no?, que venen d'un lloc, que són d'un agricultor concret, uh-huh. No? Això seria com marcar doncs, aquests controls de traçabilitat.
No miren res, ho agafen i ja està.
Exacte. Home, suposo que alguna cosa miren, mai. Però no prou. No,
perdó, eh? Tu has vist mai, has anat a una fruiteria, sigui quina sigui, que
jo.
La seva fruita tingui un codi QR, que un plat en tingui un codi QR, o que un préssec tingui un codi QR, o alguna mena d'etiqueta, no.
El que diu la Vallès és abans d'anar a la fruiteria.
Per això mateix, sí. No s'està fent, perquè tu quan vas a comprar una peça de fruita no trobes una peça de fruita amb un codi QR del qual tu pots saber realment d'on ve la fruita. No hi ha aquesta traçabilitat, Rafa.
Ja ho sé, que no. Ja ho sé.
Et falta barri. Et falta barri.
Llavors, el sindicat agrari diu
que... Són de pau amb tu. Té el propòsit de no dir-te massa cosa.
El sindicat diu que aquest tipus de robatoris són bastant habituals i que volen més controls perquè, si no, doncs, s'hauran d'organitzar ells mateixos per fer vigilàncies als camps a les nits. I és algo doncs, que, sí, sí. Que implicaria doncs, molta feina i, bàsicament, poques hores de son. I els Mossos, per altra banda, sí que han dit que aquests tipus de robatoris són més aviat puntuals. Llavors, aquí tenim dos visions que no acaben de concordar. Però això sí, Unió de Pagesos ha demanat més controls de traçabilitat, com dèiem, com clar. Sempre demana, a veure si es pot fer alguna cosa sí, al respecte.
Mi, el pagès que ha perdut 4.000 euros.
Ja, és un...
És tota la feina d'un any,
és que... Però a mi el que m'al·lucina és a dir, això no s'agafa en dos minuts, eh?
No,
tot un cap de setmana.
I clar, no sé. Mm. Has de tenir-ho tot molt ben... No? Les costums del pagès aquell, saps que ha marxat, segurament. Perquè si no, sí, no fots sí, sí. Agafar 4.000...
Segurament ho devien agafar a la nit.
Quants
no?
Quilos eren?
2.500 quilos.
Dues tonelades i mitja. Necessites un camió gran.
Considerable.
Sí.
No, és un robatori lent, en aquest cas, i... Però, bueno, substanció és 4.000 euros.
Sí. Va, sí. A mi el que em sorprèn també és que l'assegurança no cobreixi doncs, aquest tipus de robatoris bueno. O coses que poden passar al camp, al final.
Segur que n'hi ha nivells, no? De la segur... Sempre ja. Diuen... No sé què.
Robatoris, em sembla que els pagesos no en tenen.
No? No entra.
Jo crec que, bàsicament, els pagesos pobres no poden tenir cap assegurança a tot risc.
Sí, tenen per temporal, si falla fruita i aquestes coses, això. Tenen...
Però per robatoris no, per tant, és tot risc.
No.
Sí, o jo què sé, per si un cotxe s'encasta i enmig del camp i et fa mal bé mitja collita, tampoc, dubto.
Ja.
Diu sempre amb un ai al cor.
En fi, dramon. Perquè a més ara ja està venut i... Ves, no?
Clar, és que ara ja no es pot fer res.
Sí.
Clar, si no haguessin caducat.
Exacte. Serà perquè en aquest programa aquest any no hem parlat dels pagesos.
Exacte.
Cada un i dos, perquè tenen moltíssimes reclamacions entre una d'aquestes.
Cada dos per tres.
Sí.
En fi...
Canvi de tema, si us sembla. Anem a parlar ara de Gaudí, perquè 6 obres de Gaudí estan a, aspiren a ser declarades Patrimoni de la Humanitat.
Home, més tallà que no siguin ja.
Mm-hmm, doncs ho
aspiren ara.
Aspiren ara, sí, sí. Ho va anunciar ahir la Càtedra Gaudí de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, de la UPC.
Trobo que ho hagi molt bé, aquest nom tan difícil, tan llarg.
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona.
Bueno, si diu la psico, neuro...
Immuno...
No. Endocrinòloga.
Ara.
Això és pecat a minuta.
Doncs són les 6 entitats titulars que s'encarreguen d'aquestes obres han signat aquest protocol perquè aquestes obres assoleixin la declaració de Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Llavors, si s'aconseguís tot això, l'obra construïda per Gaudí tindria aquesta consideració el 2026, que hauria de coincidir també amb el centenari de la seva mort. O sigui, la idea seria que el 2026 es pogués celebrar que totes aquestes obres doncs, són Patrimoni de la Humanitat. Mm-hmm. Llavors, quines obres són?
Sí, ja.
Tenim la Catedral Basílica de Santa Maria de Mallorca, la seu de Mallorca, mm-hmm. que Gaudí va fer-ne doncs, la reforma. Després tenim la Torre Bellesguard, a Barcelona, el Col·legi Teresià de Barcelona, on sona, no sé si heu passat
sí,
per allà.
Sí, jo no.
Molt bonic. El Caprici de Gaudí de Comillas, a Cantàbria, el Museu Casa Botines Gaudí de Lleó i el Palau Episcopal d'Astorga. Palau Episcopal d'Astorga. Tot això són aquestes obres, dues estan a Barcelona, una a Mallorca i les altres doncs, a la resta d'Espanya.
Déu-n'hi-do.
Són aquestes obres que es volen considerar patrimoni. Llavors, segons el que diuen en aquest acord, gràcies als avenços de la restauració, la recerca que s'ha fet d'aquestes obres de Gaudí des del 2005 fins ara, aquestes obres han adquirit doncs, la valoració que necessitarien per ser considerades dins de la llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO. Mm-hmm. Llavors, això, a més, si coincidís amb l'any amb el 2026, també ho farien coincidir doncs, amb totes les activitats relacionades que es faran amb el Patrimoni de Gaudí i amb el... es faran moltíssimes activitats, tallers, xerrades, per una mica divulgar doncs, el coneixement científic i arquitectònic de l'obra de Gaudí, que això és molt important.
Jo no sé, les que no hi són... és perquè ja són Patrimoni Mundial de la UNESCO? El Palau Güell, per exemple,
exacte.
Que és una meravella?
Estava pensant el mateix.
Sí, crec sí. que sí, eh? Crec que sí que està considerat. Deu ser-ho. Però...
segur.
Sí, sí, sí.
Val.
I després, de fet, abans m'ho ha recordat en Joan, que hi ha una obra referent a Gaudí que ha passat desapercebuda molts anys fins ara, que és un jardí modernista que està amagat dins dels murs del recinte de l'antic manicomi de Sant Boi de Llobregat, que està tocada a la colònia Güell. Sí, allà, durant molt de temps s'havia pensat que aquests jardins eren una mena d'imitació, però després de fer una investigació i una datació molt precisa, s'ha sabut no, que es va construir doncs, entre el 1903 i el 1912 abans de, que totes les obres de Gaudí. Per tant, diuen que aquest jardí seria com una mena del lloc on en Gaudí va fer totes les proves no, sí. per després construir totes les obres i monuments que són més coneguts d'ell. És un jardí molt...
banc de proves.
Exacte, un sí, sí. banc de proves. I, de fet, ara el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya de Terrassa ha fet una exposició que es diu El Jardí Invisible de Gaudí, on ensenya doncs, totes les proves que tenen de que aquell jardí realment va ser com el banc de proves de Gaudí abans de construir tot el que coneixem i tot el que hem anat a visitar i tenim aquí a la ciutat.
Ja,
la
per cert,
Palau Güell sí que és, està declarat és, eh? Patrimoni.
Sí, no?
De fet, està declarat, o sigui, monument historioartístic al 69 per l'estat espanyol i, d'altra banda, Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, en aquest cas, uns anys més tard, el 84. Llavors té com aquestes dues categories.
No estranya que no ho fos.
Sí, jo crec que per això, que els, com els més reconeguts de Gaudí, que no ha explicat la Judit, són que
ja
estan
ja
reconeguts.
Ja
sí,
sí,
per cert,
sí.
que aquest jardí de Gaudí, si el visiteu o el veieu, si us en recordeu com és la plaça aquella enorme del Parc Güell,
sí.
veureu que el banc és exactament igual. És mm-hmm. idèntic al banc que hi ha als jardins que el del Parc Güell.
Mm-hmm.
Per tant, si va ser aquest, mira, mai millor dit, banc
de proves.
Sí, sí. De fet, he vist també que, clar, fins molt de temps havia estat considerat d'un imitador perquè es veia com que era Gaudí, però com una mica... Mm-hmm. cutre, sabeu? Com així...
Gaudí cutre.
Sí, com Gaudí cutre, però realment seria això, no? Com el lloc on en Gaudí doncs, va fer com tots els experiments
sí, sí, sí.
per després construir tot el que coneixem d'ell.
No és l'únic lloc, eh?
Molt interessant.
A Gràcia hi ha algun lloc que encara no saben
ben bé, no?
Ben bé si seria de Gaudí, d'algun deixeble...
Perquè té tota la pinta, no? Imaginem que
jo
sí.
Jo no dic res perquè hi ha cert...
Hi ha polèmica.
Sí, hi ha certa polèmica. Però mira, diré el lloc.
I la polèmica per què ve? Perquè hi ha partidaris...
Hi ha gent que és molt partidària que allò és de Gaudí, sí, i hi ha gent que no. És totalment contrària a això. Ho trobareu a la parròquia de Sant Joan, de la Vila de Gràcia. Sí. Si aneu a la cripta, semblaria ser que el sostre, que és una mena de trencadís, podria ser obra de Gaudí. I aquí ho defensa i aquí és molt detractor.
Perquè les peces són molt petitones. És com un... Tu l'has vist?
Sí, home, sí, tant.
Bueno, ja l'investigarem. A veure, que la meva opinió. Ara vull tenir opinió sobre això.
Sisplau.
Vull entrar en la polèmica.
Doncs aquesta tarda i t'esperem
demà. Buscaré fotos. En 2 minuts sí. Tens la meva opinió.
Sí. 2 minuts, eh? Sí.
Jo pensava que aniries al lloc dels fets.
No, home, no, tinc massa coses a fer. Però fotos buscaré.
Ai, Déu meu. Anem a la musiqueta?
Anem a la musiqueta.
El primer dia d'escola i els teus primers amics i les primeres colònies i el teu primer partit, vas al teu primer concert.
Pau Oller ha publicat
però
una...
Però és que tenia una mosca sobre el micròfon.
No, és que estaràs...
Estàs a punt de cometre un delicte.
Ja, no sabia si anaves a dir alguna
cosa o... Estaràs tot el matí així, em va passar dijous. Sí, ja t'ho dic, que tot el matí espantant-me les mosques, que Jordi no sabia si li feia
eren
gestos
mosques.
A ell. Era una mosca i després hi havia com un parell de petits bitxejos que no
sabia. Sí, a mi m'han picat un aquí a l'estudi i encara tinc la marca de la picada.
Una
i no només una mosquita.
No, que hi havia també
a una convidada que va venir.
Sí?
Sí,
però què és això, un zoològic?
No, en sèrio. I clar, jo estava fent així i el tècnic dient, què vols?
Jo pensava que eren gestos.